I ara quan són les 12 del migdia i ja estem acostumats a escoltar-nos a aquestes hores, reprenem el que és el programa de protagonistes en l'horari habitual després d'ici ple, on ha reinat la unanimitat, on, no sé si era per les festes, igual és que saben que han de conviure molt, i per lo tant, en este moment hi ha pues, lo que reinarà, la concòrdia, no?, i la festa. Està ja presa possessió del regidor Diego Armando Vilarena, un regidor que ha estat molts anys vinculat a la ciutat, com a regidor, com a assessor, és a dir, ell és un home socialista i vinculat, molt vinculat a la ciutat de Vila-real i molt volgut, tant per els seus com per els altres partits. Encara que no tingui les mateixes idees, sí, com a persona sempre ha estat molt apreciat. I quan ha fet la presa de possessió, l'aplaudiment ha sigut llarg. A mi això em plena de satisfacció, no? Com diuen. S'ha decidit les festivitats locals, que serà el dia de set de l'any que ve, el dia de set, el dia de Sant Pasqual, i el segon dia de Nadal, el 26 de desembre, i ha estat decidit per unanimitat. També s'ha parlat del pla normatiu on ja els clubs esportius i també els esportistes d'èlite en la ciutat de Vila-real tindran aquesta concessió de subvenció per concurrència competitiva, és a dir, que hauran de presentar mèrits o projectes. També s'ha presentat un conjunt de factures, de 26 factures d'anys anteriors, on s'ha abstès el Partit Popular, Vox i Compromís, i el Partit Socialista, el PSPB i l'independent Manuel Robert han votat a favor. Altre dels punts ha sigut aquest inventari de finques que d'alguna manera la ciutat de Vila-real té i que l'oposició li demanava a l'Ajuntament. Està feta, l'alcalde diu que està tot controlat, però a més s'han incorporat dos parcel·les noves de la carretera d'Onda del clúster de la ceràmica que han estat adquirides per l'Ajuntament i que en breu tindran aquest inventari de finques que són propietat de la vila. Posteriorment, en les preguntes, Manu Robert, l'independent, que estava antigament en l'equip format per Vox en l'Ajuntament de Vila-real, ha parlat sobre la residència de Llorenç i la preocupació que tenen els veïns per aquest imminent tancament. Li ha preguntat a l'alcalde, com és normal, li ha dit que clar, ell està preocupat, però no és competència de l'Ajuntament, perquè segons l'alcalde hi ha 40 treballadors i 80 persones. En fi, però que lògicament ha dit l'alcalde que si hi ha alguna anomalia o algo que no està bé, lògicament se té que arreglar, i si no s'arregla en el període, pues és normal que se prenga aquesta decisió. Una altra cosa són els perjudicats i que és el que se fan amb ells, que són veïns de Vila-real. Altra pregunta que ha fet Irene Herrero, la portaveu de Vox, a Noelia Sant Blas, és preguntar-li sobre aquesta memòria de la mostra d'art que li va demanar l'antic ple, i Noelia Sant Blas li ha dit que just abans del ple li l'envia. En fi, la regidora de Vox li ha donat les gràcies. Després ha sigut el portaveu del Partit Popular, Adrián Casabó, que ha preguntat sobre el pagament d'aquestes factures del Solet, perquè després de pagar les que tenien acumulades des de març no han cobrat. Li ha contestat la regidora d'Hisenda i li ha dit que esta setmana o la que ve cobraran. I ahir hi ha hagut un poc de polèmica, no? Perquè el portaveu del Partit Popular ha dit que no ho entén si els diners que venen de Generalitat ja els tenen en la caixa, i ahir s'han enxarxat un poc per qui té les competències o no, no del centre sinó de la contractació del personal. El que acaba dient l'alcalde ha sigut que li demanarà al senyor Mazón que ja que no vol les competències que li donen a Vila-real les competències i els diners per a fer-la pública, i si no, pues, licitaran lo que era una cooperativa ojo, que ve de fa molts, molts anys. També han hi hagut una pregunta d'esports que també ha fet el Partit Popular i ha sigut per aquesta piscina d'Aquasalus que decidissin no ampliar el contracte que tenien amb ella, que farien en els serveis que donaven al ciutadà. I bé, el regidor d'esports ha dit que els clubs ja estan reubicats i també els cursos estan reubicats. En fi, i el número d'usuaris, pues, si tenia alguna alternativa, i jo suposo que estaran buscant-la. Els clubs la tenen i també els cursos estan reubicats. I han acabat en aquest minut de silenci pel que ha faltat el fill predilecte nostre, tan volgut així en, el, en Vila-real, el que era ell. Minut de silenci i després han tornat a emitir que hem pogut tornar a gaudir d'aquest aplaudiment i aquest fort aplaudiment després de la jura de el nostre benvolgut regidor que ha tornat, Diego Armando Vila Reina. Bé, per el que ens estaven preguntant-me, pues, era Juan Bautista Llorenç Cantavella, l'orgullós fill del nostre campió Llorenç, de qui teníem, de qui s'han tingut en este poble mil anècdotes. Se fan a l'Església Major, a les 12 se feia el soterrament, la missa. En fi, això era el nom per la gent que ens estava preguntant. Anem a les notícies, musiqueta, i anem a les notícies. Pasado inacabado. I la vacunació escolar s'iniciarà a partir de l'1 d'octubre i es faran els col·legis mateixos per evitar els desplaçaments als centres de salut. Estan previstos immunitzar uns 72.000 alumnes, així s'ha subratllat el president Mazón. La població, Diana, són els nascuts entre el 2020 i el 2021, escolaritzats en educació infantil, així com tots els alumnes dels centres educatius d'educació especial. Escoltem al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Bueno, quiero decir que será a partir del 1 de octubre y es muy importante porque va a ser una campaña de vacunación voluntaria. Tenemos previsto inmunizar unos 72.000 alumnos, no solamente de la educación pública, de la educación concertada, sino también de la educación especial, los niños con necesidades especiales. Sin necesidad de que se desplacen a los centros de atención primaria, y serán ellos los que nos trasladen su voluntad de participar. Quiero animar a todos los papis y todas las mamis a participar en esta campaña de vacunación contra la gripe. Insisto, que se va a hacer en los centros escolares, muy especialmente a los niños con necesidades especiales, la educación especial, pero a todos los niños nacidos entre el año 20 y el año 21, que son el objeto diana de esta campaña de vacunación, que además es pionera, porque se acerca a los institutos y acercamos la sanidad en la atención primaria y en la vacunación a miles de niños. Esto es fundamental, es una de las prioridades del Gobierno valenciano. Y ya digo que a partir del 1 de octubre estemos atentos, porque la campaña está ya prevista, está preparada y la hacemos con toda la dedicación de nuestros grandes profesionales sanitarios.
I Compromís reclama l'aplicació d'una taxa turística que només enguany aportaria 109 milions d'euros per a invertir en els serveis públics valencians. El signi de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, ha plantejat la necessitat d'aplicar aquesta taxa turística al País Valencià tal com es fa de forma generalitzada en Europa. Escoltem declaracions del síndic de Compromís.
Hi ha una frase que el senyor Mazón no se la lleva, no se la lleva tanto l'estiu, i és que la comunitat valenciana serà turística o no serà. I els valencians sabem el que això significa. Per a ell només és rècord de turistes, però el poble valencià, els que vivim en les zones turístiques, sabem el que això significa. I això significa una paraula clau: massificació. Massificació en els centres de salut, problemes en l'aigua, massificació, diríem, en totes les zones d'esbarjo, més pressió en el nostre territori, més pressió en el preu de les vivendes, en definitiva, problemes. I davant d'això hi ha dos models. Dius, qui ha de pagar tot això, tot aquest sobrecost que ha generat els turistes? Però el senyor Mazón ho té molt clar. Ho hem de pagar poca ropa, els valencians. Els valencians són els que tenim que assumir tots els gastos que provoquen els turistes. I nosaltres diem una proposta raonable, que és la que es fa pràcticament en tota Europa, perquè els valencians sembla que siguem els pagafantes, és que anem als llocs a pagar la taxa turística, però així no la paguem. Bé, nosaltres diem, s'hauria de cobrar una taxa turística que ajudara als nostres pobles, a les nostres ciutats, a ajudar a pal·liar els evidents gastos que provoca una massificació turística. Nosaltres hem fet un càlcul. Aquest càlcul diu que si fa no fa, en els 8 primers mesos d'enguany s'hauran produït a tot el territori valencià unes 54 milions de pernoctacions. A 2 euros de taxa turística serien 109 milions d'euros que podrien distribuir en pobles i ciutats i que servirien, per exemple, per a pagar 5.000 ajudes al lloguer. 5.000 ajudes al lloguer que ha deixat de pagar el senyor Mazón perquè no havia pressupostat. O suposarien 2.000 metges més, o suposarien 2.500 professors més. En definitiva, nosaltres apostem per un model en el que, i pel que s'aposta en tota Europa, perquè tots els maldecaps, també els gastos extres que suposa el turista, no els tinguin que pagar els valencians i les valencianes, i que siguin assumits, com es fa pràcticament en tota Europa, que siguin assumits pels propis turistes. I ara, si voleu, preguntes les que vulgueu.
I sobre el finançament...
I Borriana es prepara per a les festes de la Misericòrdia amb el muntatge dels calafals. Els actes taurins tornen este dissabte als carrers de la capital de la Plana Baixa amb 19 bous salvatges. L'Ajuntament de Borriana està ultimant tots els detalls dels festejos patronals dedicats a la Mare de Déu de la Misericòrdia. Entre les actuacions que estan duent a terme, cal destacar el muntatge d'escadafals, on les penyes de Borriana han de finalitzar els treballs per a tindre'ls preparats els 89 cadafals d'enguany. I la Diputació de Castelló activa 460.000 euros per a continuar reforçant el benestar i garantir recursos bàsics en els xicotets municipis. La Junta de Govern aprova convenis singulars amb els ajuntaments de Matet, la Salzadella, la Todolella i el Font d'Enguilla i activa diferents ajudes destinades a ONGs i entitats provincials. Marta Barrachina diu treballar junt als ajuntaments. Escoltem les declaracions que ha fet.
En la Junta de Govern celebrada avui hem aprovat una sèrie d'ajudes que sumen 460.000 euros, entre les quals s'inclouen convenis amb l'Ajuntament de Matet, de Salzadella, de Todolella i del Font de Guilla, i també convenis de col·laboració amb ONG i entitats provincials. Treballar junt als ajuntaments i les ajudes en matèria de política social són dos eixos en els que sustentem la nostra labor al capdavant de la Diputació. Per això, des del Govern provincial, continuem sumant esforços per millorar la vida de tots els castellonencs.
I la Diputació de Castelló acosta l'activitat de l'Escola Taurina a les festes patronals de l'Alcora. I els alumnes de l'Escola Taurina de Castelló, Abel Rodríguez, Iker de Virgilio i Ian Bermejo, oferien una correguda de joreguets en classe pràctica divendres que ve. L'oferiran 30 d'agost a partir de les 5 en la plaça de bous portàtil de l'Alcora. El diputat responsable de l'Escola Taurina, David Vicente, posa en valor la realització d'aquestes activitats taurines, ja que permet als joves alumnes de l'escola exhibir els seus progressos davant del públic.
Agafa forces que arriben les festes del Crist de l'Alcora. Del 10 d'agost a l'1 de setembre, actes culturals, esportius, taurins, gastronòmics, infantils i molta música i diversió. El 31 d'agost, concert de Nancy Rubias, amb Honor Aquito de grup convidat i l'orquestra Lapsus com a colofó. Consulta tota la programació en l'alcora.es.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Fúnebres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Clínica Sé Tú. Odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Bon dia.
Ja ens ha passat l'estiu.
Bueno, encara no formalment, però ahí estem ja finalitzant les vacances.
Bueno, aunque em deies, Juan, que tu en dos dies te'n vas, no? A parlar de la teua especialitat.
Sí, bueno, tinc programat este proper dissabte i gràcies a una invitació que me fa a l'Escola d'Enginyers Militars de Colòmbia, sí, de les Forces Armades,
sí,
de Colòmbia,
sí,
per a un congrés que organitzen i volen que faci la conferència inaugural en el congrés, que va en base a materials, i en el cas que jo parlaré, la meva especialitat va ser parlar de materials per a l'energia, els fotovoltaics i materials per a defensa i seguretat.
Parlàvem que ahir va faltar un científic de molt alt nivell, com és el catedràtic Miguel Ángel Alario Franco, de la Universitat Complutense de Madrid. Tenia 82 anys i va ser per un infart. Un exemple a seguir, Juan, un gran científic.
Per nosaltres ha significat molt el professor Miguel Ángel Alario. Ha sigut una gran referència pel món científic espanyol i en particular a la nostra especialitat, ja que ell és el que va marcar un punt d'inflexió de la química inorgànica,
sí,
quan tot anava molt dirigit a una química inorgànica en, que parlem nosaltres, en dissolució, en líquids.
Sí.
I es comença a ressorgir, estem parlant en els anys de les dècades 70 i 80 del segle passat, eh? I ell és el que va fer un impuls de transformació a estudiar els materials baix del punt de vista dels sòlids, de lo que considerem un material, per exemple, el ceràmic, no? I a partir de lo que és l'estudi estructural que coneixem d'ells, obtindre propietats novedoses en aquests materials.
La superconductivitat, per exemple, mm-hmm. Parlem del funcionament del tren bala. És que, clar, jo no sé com lligar tot això, com lligar tot este fil perquè la gent entenga.
Sí. D'una manera...
La química de l'estat sòlid, és a dir...
D'una manera més o menys ordenada, alguna vegada en aquestes presentacions que fem ha comentat que els materials són defectuosos, si te'n recordes, i causava un poquet de gràcia el tema, en el sentit de dir, bueno, defectes per què? Pues perquè al món real, que és a pressió i temperatura ambient, pues presenten defectes els àtoms, i ens baixem una escala tan íntima de la matèria, estan vibrant ahí en posicions atòmiques a partir de quan els calentem per damunt dels 0 graus absoluts, és a dir, a menys 273 graus centígraus, a 0 graus Kelvin, que diem. A partir d'ahir, tota aquesta energia extra que recibissin ells estan vibrant, i això és un defecte. Per això diem que els materials de per si són defectuosos, igual que parlem de les persones, no? Que són defectuoses. L'ideal no existís. Entonces, baix aquest punt de vista, és una oportunitat per a que podem modular noves propietats. Tot el que se deriva, propietats elèctriques, magnètiques, òptiques, etc., tot se deriva d'aquests defectes que, per sort, presenten els materials. Jo sempre dic, quan agarrem un cristall de rubí, que és una joia, un metal preciós, no? Roig, intens, bé, el punt de vista químic, no deixa de ser un òxid d'alumini, i aquest mateix material se gasta tonellades en la indústria ceràmica, no? Tu imagina que gastarem tonellades de rubís, i això és una locura. Però simplement és una xicoteta contaminació que porta l'òxid d'alumini de crom, i això és un defecte. Però aquest defecte fa que se transforme aquest òxid d'alumini, que és un material vulgar, ràpidament en un material preciós, però no sol és per al tema de la joieria, sinó té aplicacions òptiques molt interessants. Poden desenvolupar, jo què sé, per exemple, el tema d'una radiació làser. Es podem desenvolupar en aquests materials. Imagina't si canvien les coses només per una xicoteta contaminació que té el material. És un món que ens impressiona, que ens és molt atractiu, i ahir el professor, tornant a la figura, el professor Hilario Franco va tindre molt en que veure en tot el nivell de l'estat espanyol, pues a tots els grups d'investigació resaltar la importància que és l'estudi dels materials, el que diem, veig el paradigma d'estudiar la seva estructura, la seva microestructura, els processos de síntesi i derivar d'ells propietats novedoses. Un dels camps d'ell ha sigut els materials magnètics, a través de ferrites, i altres que avui en dia s'utilitzen en els ordenadors. Aquests ordenadors que tens davant estan funcionant gràcies a aquest material, que també és un material ceràmic. I els superconductors, pues, ha sigut un dels camps que ell també ha donat molt impuls. Comentar que la superconductivitat és un tema que naix molt antic ja, en el segle passat, a principis, l'any 1911, un físic holandès, li seria Onnes, va descobrir que el mercuri, quan baixava la temperatura dels 0 graus absoluts, a menys 273 graus centígraus, pues manifestava aquest fenomen de superconductivitat. A grosso modo, què significa això? Que podem transportar l'electricitat sense que n'hi hagi ninguna pèrdua. Si la transportem com ara en el cobre, en cables de cobre,
sí,
ahí sofrís una pèrdua d'energia. No? Uh-huh. Això se manifesta en forma de calor, que se calenta en els materials. en la superconductivitat la corrent elèctrica circula sense tindre ningun rozament. I això és una efectivitat extraordinària. El problema de la superconductivitat, pues, que s'obtenia només en els metalls, que són els que se van iniciar, com el mercuri, l'exemple que vi que va, se va estancar, aquests tenen que gelar, perquè ho entenguem, tenen que congelar-los a aquesta temperatura pròxima als 0 graus absoluts. Això, el món real, menys 273 graus, és molt complicat d'obtindre-ho. Faig un parèntesis així, només a través del gas helio som capaços d'aproximar-nos a aquestes temperatures tan baixetes, però resulta que el gas helio, que antes el gastàvem en els globos, no? Que te'n recordes,
sí, sí,
que s'inflaven,
sí,
de gas helio,
sí,
perquè flotaren en l'aire, no?
Sí, sí.
Molt lleuger. Però resulta que així en la Terra tenim poc de gas helio. En el Sol n'hi ha muntó, però en la Terra en tinc molt poquet. I aquest gas helio s'està utilitzant justament per a refredar equipos, per exemple, els equipos de ressonància magnètica nuclear que n'hi ha en els hospitals, etc. Tot això s'ha estat utilitzant el gas helio quan requerim temperatures extraordinàriament
però
molt baixes.
Però és finito el
però
gas helio.
Però n'hi tinc molt poquet. I ara ja se controla més això de malgastar-lo, perquè un camí s'evapora i aquest gas, la nostra atmosfera impedís que ens entre un altre gas a dins, a l'atmosfera de la Terra. Per tant, és complicat i n'hi ha que optimitzar-lo. Bé, dit això, sí que gràcies a les investigacions que s'han donat a terme en el segle passat i ja en el present, va haver un salt tecnològic quan se descobrís que efectivament el que deia el professor Alario, a través dels materials que tenen aquestes possibilitats de ser modulats a través dels seus defectes cristal·lins a escala molt xicoteta, molt íntima, que diríem, pues gràcies a això podem modular propietats novedors. Entre elles podien també manifestar un fenomen de superconductivitat. El primer superconductor que se denominen d'alta temperatura, és dir, en vez de baixa, pugem a temperatures més reals del món nostre, aproximem-nos al nostre món real, va ser un material ceràmic que se deia, que era a base d'òxid d'itri, òxid de bari i òxid de cobre, l'ibacuo, que diuen. Entonces ha hagut una carrera des d'entonces a veure si podem anar pujant, perquè imagina't que aquesta energia la puguem gastar a valors pròxims de les qüestions ambientals, doncs ens permetria optimitzar moltes coses, la conducció elèctrica i les pèrdues. Saps que les ciutats tenen transformadors de la llum,
sí,
als punts de consum, no? Des del poble inclús, a vegades que estan els transformadors d'alta tensió a baixa. Per què? Precisament per a minimitzar les pèrdues energètiques. Entonces, on la produïm, que sempre està lluny del puesto de consumo, la elevem a alta tensió i la manifestem així en alta tensió perquè la pèrdua sigui mínima i quan la consumim la tornem a baixar a la tensió nominal que necessitem. Per això se justifica els transformadors. Però imagina't que no faríem falta si poguem treballar en elements conductors elèctrics però que foren d'aquesta naturalesa de superconductors, que diem. No faria falta fer totes aquestes coses, ni de pujar-les a tensions per després baixar-les i, per supost, aquestes pèrdues. La gent té la idea, perquè és més popular, el coneixement del fenomen de la superconductivitat com algo molt lluny d'ells, salvo que els ciutadans japonesos que ja tenen una cultura d'utilitzar el tren bala. I se tren bala se basa en uns carrils que estan configurats en un element superconductor. I això què significa? Que el tren està levitant, és a dir, no té ningú rozament les rodes del tren en les vies del carril. Això fa que aquest tren alcance velocitats realment extraordinàries, no? Però, a part d'aquest fet, que popularment dic és més conegut, en aquesta tecnologia, però també està en el camp sanitari, com comentàvem. Avui en dia, quan anem a fer-nos una ressonància magnètica nuclear, un RMN, que diem, fem la ressonància i aquest equip funciona gràcies al superconductor que té dins. O sigui, l'equip funciona per un superconductor. I el tema que te dia, en vez de gastar l'heli, ara estem gastant en gas com el nitrogen, és perquè la temperatura de treball ha pujat. No és que sigui una temperatura com la sigui l'ambient, que podem estar avui entre 25 a quasi 30 graus, sinó
sí,
que...
25-28...
graus, sinó que està treballant amb menys 60, menys 70, que és el rècord, diem, que s'ha pogut aconseguir que treballi un superconductor, avui en dia, ceràmic, gràcies a la ceràmica. I això és un fet positiu, no?, de que bé comprenguem el que sempre estem divulgant en este mig, no?, gràcies a Ràdio Villarreal, de que els materials ceràmics fan més coses que només ser el revestiment sobre una paret, sinó que tenen propietats extremadament interessants i que tenen uns beneficis que inclús en el camp de la salut, no?
Quan parlem de la funció de la ceràmica, des de, perquè clar, en aquest cas, Juan, tu estàs molt posat, però ja fa molt de temps que se li està traient molt de partit a aquest material. Jo no sé si la gent és prou conscient d'això.
Bueno, hem ficat diversos exemples, no? També vam parlar que el tema de la vacuna, no sé si te'n recordes, vam estar parlant un dia del Covid i que les vacunes se van traure d'una manera molt ràpida, però es feia falta un contenedor que aguantara temperatures molt baixes i se va desenvolupar un tipus de vidre.
Sí, l'aplicació, en aquest cas, a la sanitat, també l'han tractada així. Mm-hmm. Per allò de clar, nosaltres tenim així fàbriques, les fàbriques que tenim de la ceràmica, el que fan és taulellet i fan revestiments, però fins a quin punt nosaltres també no som pioners a l'hora de, clar, dins de la càtedra ceràmica, quantes coses està avançant en aquest sentit?
Claro, hem comentat que aquesta ceràmica pot fer també aquest efecte fotovoltaic, integrant-lo en els elements constructius d'aquesta ceràmica pot ser a la vegada com una central solar, no? Tota la pell de l'edifici revestit per la ceràmica, en el benefici que lamentablement i no li s'ha tret, jo crec, massa el tema després de la desgràcia tan lamentable que va haver en València en l'edifici que se va cremar en un temps rècord que no va donar espai perquè la gent poguera evacuar-lo i molt lamentablement van haver víctimes, però si aquest material s'hauria pogut revestir en la ceràmica té una importància principal que és ignòfuga i a més és molt refractària, no? Per almenys donar marge a que tal vegada donarà més temps per evacuar, no? Són possibilitats.
Sí, sobretot es posarà en valor el que és este material, però a voltes penses que els mercats manen, no?
Efectivament,
davant d'això.
Efectivament. I jo he estat també, profite, ha estat en el començament de l'estiu una setmana també en Turquia, no? Visitant una empresa, me van convidar ells, una empresa, anem a dir, tipus la nostra porcelanosa, la nostra referència, que és el grup Kale, se diu. Ells celebraven el 67 aniversari i en aquestes celebracions van invitar el ministre d'Indústria d'ells i a rectors, universitats i tal, i entre altres me van invitar a mi també. Bueno, pues esta indústria presentava ja laminats ceràmics de 3 metres de longitud en 3 mil·límetres d'espessor flexibles. Davant del ministre el van agarrar i el van plegar com un llaç. Tu imagina que agarrem este paper, els que m'ho estan sentint a millor se ho imaginen, este folio que
no, no, com davant, un llaç, és a dir
i doblar-lo així,
sí, sí.
Com un llaç. Ahí tinc les fotos, t'ensenyales. Era algo increïble i no se trenca. Una ceràmica flexible. Tu imagina't que aquesta ceràmica la podem acoplar en molts elements dins de la de lo que és la vivenda, no sols mobles, l'exterior,
se poden efectivament revestir. És a dir, estem parlant de fer de revestir una cadira, estem parlant de tindre una
taula,
utilitat
un banc,
i en Espanya a quin nivell es trobem en aquests moments?
Nosaltres tenim aquestes capacitats també. Nosaltres tenim empreses suficientment capacitades, perquè en tot el que és aquesta tecnologia de producció, nosaltres hem anat molt més avançats, i el que hem de fer és allò que parlàvem. A millor no fer tants metres i a millor fer més innovació i més qualitat en
sí,
el
al
tema.
Final,
més reveris, més funcionalitat.
En Espanya, és dir,
qualitat la fem.
Tenim suficient matèria prima?
A veure, el tema del que són matèries primeres és algo que no mos sobra massa. A pesar de que l'argila és un element tan comú, per les qualitats que se busquen, que sigui, per exemple, que sigui una argila blanca, que tingui poc contingut de ferro, que tingui uns components específics que li determinen aquestes característiques tan bones que té la ceràmica espanyola, pues, lamentablement mos sortia molt d'Ucrània, en argiles que són, diem, de tipus caolinítiques, d'allà d'Ucrània, i que per al tema dels conflictes allò se va tancar i hem estat un poquet patint en aquest tema. No mos sobra. El tema de lo que és un altre element que diem són els feldespats, que actuen com uns fundents, que tenen unes característiques específiques, que el feldespat eminentment sòdic, tampoc els teníem. Si el feldespat els havíem de comprar-los a l'estranger, principalment també en Turquia el compràvem. Per tant, som un poc dependents en tres elements. No? Tenim la dependència. Una, l'escassez que estem veient de l'aigua, que és un greu problema. El tema energètic, que també estem ahí comprant aquesta energia, el gas, i el tema de les matèries primes. Són tres components realment crítics.
I d'aquestes tres, podríem utilitzar el que és la ceràmica per a no dependre d'elles? Per exemple, l'energia, la podríem estar fent revestint, per exemple, un edifici?
Efectivament, un percentatge d'energia se pot traure d'aquestes energies alternatives, que diem solar, eòlica, en general, tot el que és l'electrificació del sector.
I l'optimització d'aquesta energia per el que fos la ceràmica, el conductor.
Efectivament. T'ho imagina't que hipotèticament ja ho vam plantejar en la indústria, de si jo totes les línies de transport d'estaulellers foren superconductors,
claro,
estem parlant de la superconductivitat, imagina't que no hi hauria ningú rosament en línia, per tant les baixes pràcticament desapareixerien. El problema és un altre, és dir, el cost de tindre que ficar aquesta línia i damunt...
Però seria aquesta primera inversió.
Sí, sí.
Al final hem de ser lo suficientment competitius, sostenibles.
Exacte, i a més buscar valoritzar el producte que nosaltres fem.
Claro, però tot això tenim que pensar també que perquè això siga real, la investigació té que estar.
Efectivament, ahí estamos. El tema, per això d'aquest exemple que estem avui tocant a raïs de fer-li este xicote d'homenatge al professor Miguel Ángel Alario, està el tema de que els materials en si ens poden donar moltes prestacions. I està parlant també de ficar-li capes fotocatalítiques. És a dir, que a més aquest material podem utilitzar-lo per a higienitzar més centres hospitalaris, on ens trobem casos de patologies per fongs, per temes de microbis, etc., que els podem nosaltres controlar-los a Xina,
sí,
en
perquè,
ceràmica.
Una causa altíssima de morts en intervencions quirúrgiques és per culpa de les bactèries en els quiròfans. Era algo que també s'erradicaria.
Doncs podem parlar també de ceràmiques d'aplicacions fotocatalítiques per molts camps. Este que estem parlant ara, de la salut, però també de depuració d'aigües, ja que estem comentant el tema crític que ens estem ficant en el
la reutilització
hídric, la reutilització i poder-la depurar a través de processos fotocatalítics. T'ho imagina't, aquests mateixos taulellets que en aquesta superfície funcionalitzar, que actuaran com un catalitzador per eliminar no solo los elementos patógenos, sino también todas aquellas impurezas que nos pueden perjudicar. Fíjate, aprovechando lo que diem de Colombia, y ya que vaya a hablar en las Fuerzas Armadas, un de los ejemplos que van a ficar, ellos, cuando hacen expediciones a zonas selváticas, ellos van en cantimplores y la uya se la agarren de zonas fluviales, de ríos, pantanos de allí, pero claro, són susceptibles d'estar contaminades per el tema de microbis, però també per temes de mercuri. Hi ha molta qüestió il·legal en l'explotació de l'or, i per extraure l'or il·legalment tiren mercuri per extraure'l, i si mercuri contamina, pues bueno, una de les idees era ficar aquests elements fotocatalítics que permetisquen ells in situ filtrar i saúllar i depurar-la i poder-la consumir-la en seguretat. És una de les xarrades que tinc que parlar-vos en ell, d'aplicació dels materials.
Pues, Juan, queden 3 minutets. Si tenim que afegir.
Sí, jo només volia afegir, pues, ja que hemos començat parlant del professor Miguel Ángel Lario, comentar que aquest home ha sigut acadèmic, que ha tingut molts premis, i entre ells el premi Jaume I d'Investigació Bàsica, i que, a més, va participar, va estar en el nostre poble, vam tindre l'oportunitat i el gust de tindre'l en unes jornades que vam iniciar ara fa 10 anys. Em recordo que enguany celebrem el 10 aniversari de la càtedra, de la Fira d'Estaca. Pues bueno, el vam convidar per una reunió franco-espanyola de la química i la física de l'estat sòlid. I ell va ser el que va donar la conferència inaugural. En aquesta presentació, que la va fer el professor Fernando Latre, també desaparegut fa un parell d'anys, crec recordar, lamentablement, pues, diu, estem davant d'una personalitat científica que té molts punts de ser un pròxim Premi Nobel per totes les aportacions que ha fet al tema de desenvolupament dels materials, la química, el que diem la química dels materials, o la química i la ciència dels materials en general, no? Que ha sigut un honor tindre'l. Això va ser, per ahí tenia les fetges, en abril,
en abril del 2014,
on vam celebrar aquesta octava reunió en l'encontre franco-espanyol, molta participació científica de francesos i espanyols, i tindré l'honor d'haver-lo invitat al professor Alario i ell vindrà així amb nosaltres.
Tindrà la deferència.
Ixa deferència, no? Me unia una relació també d'amistat, hem coincidit en prou events. L'últim va ser, no vam coincidir, va ser ara en el passat mes de juny, en una reunió de la química d'estat sòlid que va haver en la Corunya. Ell va estar. Jo no vaig poder anar perquè me coincidia una altra reunió en Saragossa, que me van invitar, i no vam coincidir allí. Però vull dir que aquest home ha estat ahí fins a l'últim moment. Inesperadament, un infart ha fet que se morguera. A pesar de ser 82 anys, vull dir que era una persona que no ha parat. I si me queda un minut, diria lo de recordar de que ara que tornarem aquestes vacacions parlarem un poquet de la Fira d'Estaca, que és el que toca aquest any.
El
10 aniversari. Tenim que anar treballant-la un poquet i tenim que cuidar-la perquè aquesta fira no sigui només 10 anys, sinó que sigui moltíssim més, no?, de futur.
De fet, s'ha convertit en una fira itinerant, és a dir, la Fira d'Estaca de Vila-real també és la Fira d'Estaca en ruta.
Efectivament.
És a dir, també n'hi ha altres poblacions importants que ens han cridat per a que la feren allí a la seva població. Juan Cardà, moltes gràcies per haver estat així, haver compartit amb nosaltres totes aquestes coses i, des de luego, haver posat en valor la figura d'esta persona que s'ha anat, d'este gran científic que s'ha anat i que deixa tot aquest llegat que deixa per a futures generacions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que ja no creix en la gent. En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Fiestas en honor a San Jaime Oropesa del Mar. Del 23 al 28 de julio, ven a disfrutar con nosotros de las fiestas patronales. Con encierros al estilo oropesino, el Grand Prix, tobogán acuático, concierto tributo a Estopa, concurso nacional de emboladores, carrera de minidrones y mucho más. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Si t'agrada la pintura, presta atenció. El 7 de setembre arriba la 8ª edició del concurs de pintura ràpida Caixa Rural Villarreal. Més de 1.000 euros en premis. Pots consultar les bases i inscriure't en fundacióCaixaRural.org.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
I ara sí, Maria Fajardo, com a portaveu de l'equip de govern, bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Ens explica el primer punt de lo que ha sigut el ple del dia, que és ese pla general d'urbanisme, pla general urbano,
sí, urbà. Sí, ha hagut una modificació, que és una modificació que La veritat és que s'ha allargat molt en el temps perquè hauríem d'haver abordat aquesta qüestió fonamental per a que Vila-real realment doncs puga seguir avançant per a construir la Vila-real d'avui i ser pla general urbanístic. Recordem a tots els veïns i veïnes que és de l'any 93 i aquesta projecció de ciutat que se tenia en aquest any 93 no és la mateixa que se té avui en dia, que ja estem en 2024. Aleshores, per a que la gent ho entenga, aquesta modificació afecta a 230.000 metres quadrats que llinden amb el nostre terme de Vila-real, seria el que és la zona de l'antiga Zubi, l'antiga Frita, part del que és el barri del Zorro, en el camí les voltes, no? Per a que la gent s'ubique i sàpiga on és on. El que ara està el Foster's Hollywood, la gasolinera i tot això, doncs, eixa part de darrere. En aquell moment, per a posar-ho en context, l'anterior govern el que volia fer era requalificar-lo com a sòl urbà.
Sí.
Però va eixir una sentència urbanística que el que va fer va ser declarar que això no podia ser. No podia ser ixe sol, ixe terreny, no podia ser sol residencial. Aleshores, va retornar a ser industrial. Industrial per una qüestió lògica. Allí el que n'hi havia ubicades eren indústries i en aquell moment no era compatible el que fora residencial. Després, ahir van hi haure, com vostès sabran també, un moment de crisi econòmica. El que va passar va ser que n'hi ha molts terrenys que van acabar sent adquirits per bancs. Allí tenia molt de terreny el Banc Santander, fins i tot va haver sold de la Sareb. I finalment va ser comprat per Porcelanosa, tota eixa zona. Fins i tot va adquirir algunes de les vivendes que quedaven allí en el que era el barri del Zorro. I una vegada s'establix ixe interlocutor vàlid, per dir-ho d'alguna manera, que sí que és Porcelanosa, amb el que l'Ajuntament doncs sí que pot negociar i poder parlar de tu a tu, sí, de quin era el projecte per a la ciutat, que era el que se volia fer, abordar ixe pla general urbanístic, com ens afectava. L'Ajuntament procedeix a iniciar els tràmits per a reordenar tota eixa zona del poble que en un primer moment, en aquest any 93, doncs eixa zona era com una part del poble que quedava més allunyada del que era el poble on es convivia i tal.
La carretera que d'alguna manera l'aïllava.
Efectivament. Però avui en dia eixa part del poble és una part més del nostre poble. Tant és així que fins i tot d'eixos 230.000 metres n'hi ha una cessió de 10.000 metres quadrats que Porcelanosa cedeix al poble de Vila-real per a poder fer ixe centre integral de FP per a que la gent ho entenga també, en el solar del que seria l'antiga Frita.
Vale.
I aquest solar és en el que estaria ubicat el centre integral de FP i és el lloc que Porcelanosa se deixa al poble per tal de que puga fer això, perquè no és viable construir una indústria allí. Aleshores, clar, s'ha de modificar aquest pla general urbanístic. Per què? Perquè n'hi ha que dotar a aquest espai, n'hi ha que convertir-lo en un sòl on puga ser possible construir un institut, és a dir, canviar-li l'ordenació urbana, i no només això, n'hi ha que adequar de que l'entorn siga el més adequat i el més agradable per a un entorn educatiu. Doncs que hi hagi carrers amples, claro, que se puguen posar faroles, que siguin dignes per a que el dia de demà, quan aquest centre integral siga una realitat, doncs que siga un accés agradable i vamos, el normal per a poder tindre un centre educatiu. A banda, també el que es fa allí, n'hi havia una sèrie de projeccions de carrers, que tot això, clar, ja no té ningú sentit en la realitat que tenim avui en dia. Aleshores, el que es fa és que sí que se'n farà una ampliació del que actualment és el carrer Sant Rafel, que s'ampliarà i se millorarà també la infraestructura per tal de que els veïns que encara viuen allí, en eixa altra part del que era el barri del Zorro, conegut popularment, i en eixa altra part que encara avui en dia queden vivendes, doncs que aquests veïns tinguin eixa accessibilitat, eixe espai amable que ha de tindre un entorn residencial on viuen uns veïns i que no estiguen contínuament convivint o patint de saber si ahí finalment passarà un carrer, si no, si algun dia m'expropiaran la casa o no. Què ens permet també esta modificació? Doncs esta modificació, una altra cosa que també ens permet és, a banda d'eixe pla de millora i modernització del pla general urbanístic per adaptar a la legislació urbanística actual, que no és la mateixa d'eixe any 92, i que la nostra ordenació urbana ara mateixa, precisament per no estar adaptada, estava suposant impediments per a que noves indústries o nous veïns poguessin establir allí inversions, doncs això ara, amb aquesta modificació, ja es lleven aquestes limitacions, perquè ja cada parcel·la tindrà la seva ordenació adequada per tal de poder establir els negocis i que aquests negocis que allí puguen instal·lar-se puguen tindre la llicència d'activitat en vigor que els permeta optar a un seguit d'ajudes, que això en algunes zones doncs no passa. I després... una altra novetat seria eixa millora també en l'exigència que té l'Ajuntament amb les seues ordenances per a exigir el tancament dels terrenys de les parcel·les per tal de garantir la salubritat i la no proliferació de plagues. Què vull dir amb això? Ara el que passa és que tu pots tenir una parcel·la però no la tens per què tindre ni vallada ni cuidada. L'exigència que té l'Ajuntament per a poder exigir-li a un propietari que això ho porti a terme és molt limitada. Uh-huh. Amb aquesta modificació també el que es pretén és que això s'amplie de manera que l'Ajuntament puga exigir al propietari que aquest terreny hagi d'estar vallat de manera que s'evite la proliferació de plagues com cucaratxes, rates, que al final el que fan és entorpir d'alguna manera la convivència ciutadana. Perquè quan tu tens una parcel·la que no està adequada per a... Ja li dic, perquè al final quan ho és propietari té tot el dret del món a utilitzar-la per a lo que vulga. Però si no l'està utilitzant per a res, evidentment ha de tindre la cuidada per no perjudicar a la resta de veïns i veïnes.
En aquesta modificació se li podrà exigir que complisca en les seues obligacions, vaja.
Efectivament, i va més enllà també. Abans, quan se tenia un projecte en eixa modificació en eixa pla general, se tenia un projecte de que per allà anava a passar un carrer, tu com a propietari no podies tancar-te eixa propietat per a poder seguir utilitzant-la mentre se prolongara tota l'execució d'eixe projecte urbanístic, perquè no se podia, vull dir, no ho permetia. Però avui en dia, ara, en aquest canvi que hem fet, això també ho permetrà. Què garanties dona això? Doncs que un propietari que vulgui seguir utilitzant la seva propietat, per exemple, per a tindre allí una caseta, jo què sé,
que sí,
de
sí.
Lo que siga, doncs podrà seguir fent-ho, perquè, clar, sabem que el PGOU és de l'any 93 i que a dia d'avui, tot i ser projecte que n'hi havia, tampoc s'ha acabat d'executar, per una qüestió de que tu pots projectar que ahir s'obrirà un carrer i que tarda 20 anys en obrir-se.
Bueno, aleshores, sí, tenim exemples, eh?
Correcte, a Vila-real tenim exemples. Aleshores, tindre una parcel·la que tu com a propietari tens aturada esperant a que aquesta obra s'execute o que aquesta expropiació se produïsca, doncs la veritat és que endarrereix moltíssim el dia a dia dels veïns i veïnes.
Aleshores, no te fa viure la realitat quotidiana.
Correcte. Aleshores, amb aquesta modificació el que permetrà també és això, que els nostres veïns i veïnes, independentment de que allí hi hagi projectada qualsevol cosa, doncs mentre no se produïsca i n'hi hagi una expropiació, doncs que puga fer ús total i complet d'aquesta parcel·la i puga també tancar-la o fer el que considere.
Unanimitat en les dies de festivitat, tant el 17 de Sant Pasqual com el 26 de desembre, unanimitat també en el que acaba vostè d'explicar, i també unanimitat en aquesta concessió de subvencions, en el que diem de no concedir subvencions sense que no s'acreditara o sense que no estiguera ben exposat com
els
anaven a fer-lo,
objectius.
I qui són i per què, no?
Correcte. Nosaltres en este acord de govern de la Llum de Tol, una de les coses que vam posar damunt de la taula era que calia caminar cap a la concurrència competitiva, cap als criteris objectius on tot el món tinguera les mateixes opcions per a optar a les ajudes i les subvencions que es donen amb diners públics, perquè els diners públics són de tots i totes. I ja vam avançar que en la primera qüestió que se faria palès que aquest acord de govern es porta a terme era en esta, en eixa concurrència competitiva començant amb els clubs esportius, aprofitant que el pressupost s'ha aprovat tard, però el que hem d'aprofitar, el que hem de veure és en les dificultats també veure oportunitats, no? I tot i que aprovar
bueno,
un pressupost...
Bueno, estan treballant en
el pròxim, clar, no? Tot i que... Encara no, eh? En passar festes és la data que vam acordar per a començar a seure's. Ja està l'expedient obert, uh-huh. Però encara no ens hem assegut, no vaig enganyar-la. Però sí que és cert que una de les coses que vam dir és això, ja que s'ha aprovat el pressupost tard per dificultats molt diverses que res tenen a veure amb la negociació política, han sigut altres factors, ja que s'ha allargat l'aprovació del pressupost i aprofitant que s'aprovarà, si tot va bé, demà mateix entrarà en vigor el pressupost, doncs el que es pretén és aprofitar, ja li dic, buscar d'aquesta dificultat una oportunitat de que els clubs esportius inicien ara les seues pretemporades i temporades. Aleshores, anem a aprofitar començant amb els clubs esportius que siguen ells els que inicien aquest nou camí de transparència i objectivitat per a optar a subvencions.
Quan s'opta una subvenció per l'Ajuntament de Vila-real, què hauran de portar prèviament? És dir, el que hem parlat, per exemple, un club i un deportista d'èlite de la ciutat.
Doncs allí encara no s'han publicat les bases, el que simplement s'ha portat avui al ple. Evidentment, és la modificació d'aquest pla normatiu, on ara sí que se diu que n'hi haurà una concurrència competitiva per a aquestes dues modalitats, per als clubs esportius i també per als esportistes d'èlit. I ara el que cal fer és elaborar unes bases, que en aquestes bases serà on se posaran els criteris i se publicaran per a que tot el món les tinga ben clares. El que podem fer és, des d'ací, convidar al regidor d'esports a només tinga aquestes bases elaborades, que vinga així i que les comente i les presente a tota la ciutadania.
Ja estarem ben pendents, no se preocupe, que això, des de luego estarem ben... Jo sé que vostè avui, com a portaveu, avui compta el que ha de contar, però sí, per això li preguntava si ja sabíem alguna cosa, encara no se sap d'això. 26 factures de l'any passat que encara no estan, o d'anys anteriors que encara no estan pagades, amb sí que hem vist, clar, ve de portaveu. Jo li vaig a preguntar com a portaveu. El Partit Popular, Vox i Compromís s'absté. Uh-huh. I el PSOE i l'Independent voten a favor. Uh-huh. I s'abstenció i se votar a favor. Sabien tots el contingut d'aixes factures?
Sí, clar. El contingut d'aixes factures les tenim des del mes de... Les tenen des del mes de febrer i les tenim des del mes de febrer els partits que en aquest moment érem de l'oposició. Vull dir que jo també estava allí com a portaveu de Compromís. I perquè formen part de la 413, és a dir, formen part de totes aixes factures pendents de pagament que tenia l'Ajuntament de Vila-real. Aleshores, jo, la interpretació que faig com a portaveu, en este cas, de l'equip de govern, és que s'evidencia que les abstencions corresponen a que tot el món compartim que aquestes factures venen d'una feina que efectivament s'ha fet, per això tenim la relació de factures, per a poder comprovar que aquesta feina s'ha fet, en quina data i per quina persona o servei s'ha donat aquest servei a l'Ajuntament. I tots ho hem pogut comprovar i per això ens abstenim, perquè no volem posar cap pal a les rodes a aquella gent que ha fet la seva tasca, doncs cobre la feina que ha fet. Però no podem votar a favor perquè seria avalar que, d'alguna manera, per part de la gestió de l'equip de govern no ha sigut la més encertada. Per això mateixa, la regidora d'Hisenda, molt encertadament en el ple, doncs ha demanat disculpes a tots aquells proveïdors als que se'ls estava fent efectivament avui el pagament amb aquest conjunt comptable que s'ha portat al ple.
S'ha parlat de la incorporació de dos parcel·les de la carretera d'Onda, del clúster ICE que n'hi ha, adquirides per l'Ajuntament de Vila-real, o que estaven dins d'aquest pla que s'urbanitza i que queden dins de aquest inventari de finques, que diu l'alcalde que està tot controlat, però se pot consultar aquest inventari?
Doncs a hores d'ara, aquest inventari no està penjat al web de l'Ajuntament. Nosaltres sabem vostès que una de les exigències que teníem, de fet és el primer punt del decàleg que signa el pacte de la llum de tol, és la transparència. Aleshores, el que hauríem de fer per a poder garantir la transparència de veïns i veïnes, especialment crec que és incidir en fer la web de l'Ajuntament més accessible, perquè aquesta documentació evidentment és pública i és consultable a tot el veí i veïna que tinga interès i que puga acudir a l'Ajuntament i se li mostra, però això al final limita l'accés a la transparència. Perquè si ara per a jo poder accedir a aquest inventari com a veí o veïna, el que he de fer és demanar cita, pujar a la tercera planta i que en la tercera planta, que és urbanisme, m'ensenyen aquest inventari, crec que no és operatiu. El que podríem fer o el que hauríem de fer o considerar és això, actualitzar el web perquè el web siga el més accessible possible a tot el món i que cadascú des de sa casa pugui consultar aquest inventari. El que sí que em pareix... que cal assenyalar és que aquest inventari que se fa de les parcel·les, això prové precisament d'una darrera modificació del Pla General Urbanístic que també es va fer fa unes setmanes i, per tant, com vostè ha explicat, s'incorporen aquestes parcel·les a l'inventari de l'Ajuntament. El que sí que cal incidir, crec jo, és que aixina com l'inventari de parcel·les el tenim actualitzat i és consultable a tot aquell que vulgui acudir a l'Ajuntament per a veure'l i està tot controlat, com ha dit l'alcalde i tot això, això ha de ser un exemple de tot allò que pertany a l'Ajuntament. En este cas són parcel·les, parcel·les que actualment, per estar comptabilitzades, saber de quants metres quadrats disposa clar. Cadascuna, quines són de l'Ajuntament i quines no, amb quines altres parcel·les llinden. És a dir, tindre-les perfectament controlades, el que permet és precisament que quan faça falta una parcel·la perquè alguna empresa mostra interès en instal·lar-se a la nostra ciutat, doncs des de l'Ajuntament puguem facilitar-li tota la informació. No només a les empreses privades, sinó també a allò públic que necessite algun terreny. Però això, a què ho hauríem d'aplicar també? Doncs a tot allò que posseix l'Ajuntament. Tots els béns de l'Ajuntament haurien de ser inventariables, haurien d'estar registrats i haurien d'estar controlats. I per això considero que això és l'inventari que sí que tenim controlat, a diferència d'altres inventaris, com per exemple el que tenim de béns patrimonials, com poden ser quadres o poden ser escultures, que estem en procés d'elaboració d'aquest inventari i que crec que quan el tinguem tot inventariat serà un triomf per al poble.
Ahir també hi ha hagut unanimitat, per lo tant ha reinat molt la unanimitat en este ple, tal volta perquè convenen festes i volen estar tots bé i tot lo de més i se veuen en molts puestos. En fi, l'independent Manu Robert li ha preguntat a l'alcalde sobre la residència de Llorenç. A mi m'ha sorprès, eh?
El què? Li ha sorprès. La pregunta o
és que és una empresa privada?
Sí, és una empresa privada, però jo entenc que ha de preguntar al qualsevol regidor, eh? En este cas ha sigut el regidor Manu Robert del que ha fet la pregunta, però això ho haguera pogut preguntar qualsevol regidor. Perquè al final, tot i ser una empresa privada, afecta directament als veïns i veïnes de Vila-real. I al final és un servei que s'ofereix als veïns i veïnes de Vila-real i que se pregunta a l'Ajuntament, i més quan l'Ajuntament mateixa també s'ha pronunciat a través dels mitjans de comunicació respecte al tancament d'este centre, doncs crec que és normal que qualsevol regidor pugui interessar-se. Ara bé, el que sí que m'agradaria explicar és que en este cas el centre no tenim cap informació, l'Ajuntament, sobre el motiu del tancament. El motiu del tancament ve motivat per una inspecció tècnica i una sentència que de fa... desemboca d'aquesta inspecció tècnica, que és, ja li dic, és una inspecció tècnica, no política, però sí que són els polítics els que tenen la capacitat de facilitar aquesta informació. Que des de l'alcaldia se va remetre un escrit a la direcció general per tal de que se'ns remetera a l'Ajuntament de Vila-real per tal d'estar informats sobre quin és el motiu d'aquest tancament i en què afecta aquesta sentència, i que a hores d'ara no ho hem rebut. És l'única cosa que podem posar de manifest, perquè és l'única cosa que sabem.
Claro, en este cas el que sap la gent de peu i els que sobretot els afectats i demés és que, bueno, ells tenien unes anomalies que els havien indicat que devien subsanar, no ho han fet. A hores d'ara, evidentment, si no té les condicions que toca, no sé.
Ja, però a mi el que em preocupa és que això que parlem, que estic d'acord amb el que vostè comenta i apunta, realment no ho sabem, realment és rumorologia tot, són rumors, perquè realment no hem rebut res que ens acredite on estan les deficiències, si són d'infraestructura, si són de personal, si són, de què són les coses que no estan bé, perquè clar, no és el mateix per a mi que les deficiències vinguen d'una qüestió estructural, és a dir, d'una qüestió de la infraestructura del centre, que això evidentment no és subsanable, perquè si el que no està bé és la infraestructura del centre, anem a suposar, jo que sé, que té aluminosi, i és un exemple, m'ho estic inventant, que té aluminosi. Doncs si té aluminosi, això no és subsanable, vull dir, aquesta gent han de buscar-li una altra ubicació, que pense que hauríem de caminar per a que siga en Vila-real, perquè Vila-real no pot passar de tindre 3 centres de tercera edat a tindre 2, perquè això és una pèrdua de recursos per al nostre poble, i els polítics estem per a vetllar per a que els recursos estiguin al nostre poble per als nostres veïns i veïnes, vale? Però això és una qüestió que no se podria subsanar, i una altra cosa ben distinta és que la qüestió fora per una qüestió de personal, per una qüestió de gestió, que això sí que es pot resoldre. Clar, tenim una llei que ens permet que els centres privats siguin intervinguts.
Clar, en este cas, els centres de la tercera edat, la competència la té?
La conselleria.
Clar. Entonces,
no per sé. Això la conselleria, que sí que sabrà d'on provenen aquestes deficiències, doncs si les deficiències són subsanables perquè sí que afecten a al personal o a la gestió, doncs és tan senzill com intervindre i fer que aquest personal se'n vagi i que siga intervinguda per el personal de la conselleria. La solució no hauria de ser tancar un centre amb el perjudici que això comporta per als veïns i veïnes de Vila-real que són usuaris d'allí, per a les seues famílies...
Sí, és que en allò de les competències que són autonòmiques o locals, perquè anem a una altra competència autonòmica, el lío del Solet, per exemple, que ahir sí que s'ha notat un poc tensa el ple, quan la senyora Adrián li ha dit que et porten de vegades 6 mesos sense cobrar i la regidora d'Hisenda li ha dit que, bueno, al final que se faci a càrrec el seu jefe, l'alcalde li ha dit que bueno, que ell no està d'acord, que ell ja ha parlat en el senyor Mazón i li ha dit que el senyor Mazón, que ell no vol fer-se càrrec i tal, i entonces l'alcalde diu que ell demanarà les competències i els diners.
Jo personalment crec que la qüestió, vull dir que el que hem de fer sempre és ser el més transparents possible. El més transparents possible.
I preguntar
no és ofendre. I crec que la pregunta que ha fet el senyor Casabó, ell ja sap perfectament quina és la situació de l'escola municipal del Solet, tal com li ha indicat l'alcalde, ell ja ho sap perfectament, perquè aquest problema que tenim en l'escola municipal del Solet ja l'arrosseguem des de fa molts anys, vull dir, no és nou d'aquest equip de govern. Per tant, el senyor Casabó el coneix perfectament. De fet, s'ha parlat en comissió informativa.
Era la cooperativa.
Efectivament. Però ahir el tema està en que aquesta escola municipal, el Solet,
sí,
la porten unes persones de la cooperativa,
claro,
i que això, atenent a la llei de contrats, no és possible.
Sí, però ho ha explicat.
L'alcalde, per això dic que crec que n'hi ha que ser transparent. Sí, jo sí que agraïsc que l'alcalde ho hagi explicat d'alguna manera, perquè, clar, ahir n'hi ha dos possibles solucions. No n'hi ha més solucions.
Bueno, traureu a licitació.
Però què pot passar si ho traiem a licitació? I les conseqüències les ha pensades algú? Les conseqüències de que se traga a licitació és que les persones que estan allí treballant no tenen per què ser les treballadores d'allí, mai més.
Clar, però sí... anem a veure, això és un perill, però quan se crea una cooperativa que no és una funció pública, tot això ja ho sap, en esta situació també pot ser que estigui al Conservatori de Vila-real, és a dir, també serien treballadors... és que així tenim diverses qüestions. Ara, qui està dins del marc de la llei i qui no?
Doncs el que cal assumir, que és el que parlem sempre, és que si esta escoleta és municipal, cosa que el conservatori no és municipal, el conservatori és un conservatori totalment privat, vull dir, no és la mateixa
situació. Parlem de l'edifici.
Sí, sí, però l'edifici és una cessió que se li dona,
claro,
al conservatori,
municipal.
Però el conservatori és privat.
Sí, i en este cas el Solet... El
Solet, l'edifici és municipal,
claro,
i elles, que són una cooperativa, no estan contractades de manera privada. No estan contractades de manera privada, estan en un gym ara mateixa,
claro,
perquè és un gym, sí, que és el gym i
se
que
se li diu cooperativa i els altres li pot dir associació, és a dir, no compare, però
clar,
per tindre les coses clares.
No és la mateixa situació. El que caldria fer en el Solet, si se vol mantindre aquest caràcter municipal,
sí,
és o bé traure a licitació, ja li dic, i que siga una empresa la que gestione això, o una cooperativa, o qui guanyi la licitació.
Claro.
Perquè una licitació,
claro,
ja saben vostès que s'obri al carrer.
Uh-huh.
I per tant pot presentar-se qualsevol amb les condicions per a les treballadores i treballadors que considere que això sí que és el que ens va passar. Per exemple, en l'escola municipal de teatre. L'escola municipal de teatre, així la gestionava una empresa del nostre poble perquè havia guanyat la licitació i després quan se va traure al carrer en una altra ocasió ja no la va guanyar una empresa del poble, la va guanyar una altra empresa que els treballadors que ha buscat, doncs no desconeixem quina és la formació que tenen, d'on venen, de tal, perquè al final són gent que ha decidit l'empresa que estiguin contractats amb tota la legalitat del món.
Sí, sí.
I és que és el que passa quan es licita qualsevol cosa, que la empresa que guanya la licitació ha de complir uns requisits i si es complix, doncs guanya la licitació,
sí,
no n'hi ha,
sí,
més. I després l'altra opció, que també seria una opció vàlida, és que ese personal del Solet l'assumirà l'Ajuntament.
Claro.
Si ese personal del Solet l'assumís l'Ajuntament, per a optar a una assumpció per part de la funció pública, saben vostès que s'hauria de passar un examen,
claro,
i s'hauria de tindre una taxa de reposició que poder complir. I la taxa de reposició que actualment té l'Ajuntament de Vila-real comportaria que n'hi ha altres places que s'haurien d'amortitzar per a poder-ne traure de noves.
Claro.
N'hi ha una fórmula a estudiar, i crec que és una fórmula a estudiar, que és allò de la figura que coneixem com a personal laboral. Que el personal laboral és un personal contractat no funcionari. doncs és una altra fórmula a estudiar per a la funció pública. En l'Ajuntament de Vila-real mai hem optat per el personal laboral. Jo no conec a ningú ara mateix que siga personal laboral en el nostre ajuntament, crec que no en tenim cap, però que sapiguem que seria, és una fórmula a estudiar.
Ah, clar, seria una de les maneres per la que cobrarien de forma regular tots els mesos perquè els diners estan.
Però que així entren, ja li dic, així entren diverses coses, perquè entra el Departament de Recursos Humans per una altra banda, per una banda, el Departament de Contractació per una altra, el Departament d'Intervenció, que és qui fa que aquestes xiques no puguen cobrar al dia, perquè és el que parlem. Les preguntes que ha fet el senyor Casabona venen dos vertents. Una, que si això ens va tornar a passar, això de que no cobren al dia, que la resposta és sí, evidentment sí. Per què? Perquè les factures que presenten elles sempre van a dur una nota de reparo d'intervenció on la funció interventora el que t'advertix és: hauríeu de traure una licitació o hauríeu d'assumir aquestes persones com a treballadores públiques perquè no se pot... Vull dir, sempre diu una nota de reparo d'intervenció, esta factura, o... I l'altra pregunta, que l'altra pregunta era si se va a buscar alguna solució. Doncs el que hem d'intentar entre totes i tots és això, buscar una solució que siga el més encertada o el més adequada per a totes. L'alcalde
ha dit que li donen les competències i els diners per a fer-la pública, i si no, eixirà, la licitaran. Això és el que ha dit l'alcalde, en aquest cas,
sí.
A més, pues, se pot escoltar. Han parlat de l'Aquasalut i d'aquest servei dels usuaris, l'alternativa, el d'esports, diu que els clubs ja estan reubicats i els cursos també estan reubicats. Uh-huh. L'únic que els usuaris, no sé si hi havia molts, si n'hi havia algun cens d'usuaris.
La veritat és que el cens d'usuaris es limitava pràcticament a l'ús dels tallers que allí es feien, que com era l'Aquasalut, ja saben vostès que era per a persones, per a garantir la plena inclusió de totes les persones del poble, doncs sí. Allí la piscina reunia uns requisits. Aleshores eren els usuaris que anaven, que ja estan reubicats. No, vull dir que no n'hi havia usuaris independents que utilitzaren aquesta piscina pràcticament. Aleshores tota la gent va ser informada, els clubs ja li dic han estat reubicats, les associacions també, el treball de la càtedra d'oncologia que també treballava allí també està reubicada. Aleshores crec que per aquesta banda podem estar tranquils i reconèixer al final l'estalvi que ha suposat el haver rescindit aquest contracte. Crec que el que ens hem de quedar els veïns i veïnes és en això, en que si hem de caminar per a l'estalvi, doncs mantindre una empresa privada tenint piscines públiques com ne tenim, doncs això és la línia d'este govern.
Uh-huh. La reincorporació de Diego Armando Vila ha estat molt, molt, molt celebrada, eh?
Sí, benvingut qui és, com és això, no? Benvingut qui és a casa bé, doncs això és el que podem dir de Diego.
Qui havíem quedat en ell, però que segurament no podrà vindre, tenen una reunió, s'ha de anar vostè també.
Una reunió amb mi, sí.
Tenia moltes preguntes per ell, però segurament avui no podem tindre'l, el tindrem, bueno, no sé si demà podrà vindre o no. Ha sigut una l'estrena, no?, de la portaveu del nou equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real. Ja la tindrem a vostè com a portaveu. M'ha agradat perquè... A veure. Perquè no s'ha posat a la defensiva. Bueno, quan ha tingut que dir això no està ben fet, ho hauríem de fer d'una altra manera, com per exemple és lo de el Pla General d'Urbanisme, lo dels carrers trencats, i després este inventari de finques, quan vostè ha dit igual que tenim això, ens agradaria tindre tot lo de més que has d'ara no han tingut, pues mire, això és el que volem nosaltres també.
Doncs és que el que espere és això, el que espere és poder
portar
la veu del govern, però que eixa veu del govern quan siga necessària demanar eixa disculpa, doncs crec que la humilitat és el camí.
Nosaltres el que volem és tindreu això tot controlat, tot inventariat. Maria Fajardo, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Entre risas fabricadas, entre graves enlatados, la lujuria se destapa con los flashes disparados. Que aprendieron a mover.
rabia contenida entre música cargante. La lujuria se practica con los flashes humeantes. Demasiados soñadores persiguiendo perfecciones que aprendieron a moverse con estilo y con tacones. Demasiados soñadores caminando por el borde. Ya no cuenta lo de antes, solo importa lo que viene. Solo importa lo que viene.
En la Força de Grúas Tomás, naix Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo. Para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
En Óptica Vila-real revisamos tu vista con la tecnología más avanzada. Vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Vila-real sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, óptica Barilux especialista.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Vila-real. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbell 75 Castellón y Avenida Francia 60 Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
El Monopoly doble de McDonald's vuelve con más emoción que nunca. Este verano, disfruta de tus productos favoritos. Pilla tu McFlurry, un refresco o tu McMenú. Te esperan millones de premios en juego. Recibe 2 etiquetas en todos los vasos. Doble de etiquetas y doble de diversión. Gana premios al instante o colecciona etiquetas para obtener grandes recompensas. Ven a McDonald's y empieza a jugar. En Onda, Burriana, Vila-real, Ciudad del Transporte, Salera y además en Castalia, viernes y sábados hasta las 4 de la madrugada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
I Marta Barrachina anuncia un conveni amb Mapaval per a sufragar la realització de les proves científiques de la cistella malla i preservar el parany. Així ha dit la presidenta de la Diputació, mostra ixe compromís de la institució provincial en la defensa del sector cinegètic amb una ajuda de 20.000 euros a l'Associació de Paranyers de la Comunitat Valenciana. Escoltem a la presidenta de la Diputació Provincial.
Des de la Diputació de Castelló anem a continuar defendent les nostres senyes d'identitat i el respecte a les nostres tradicions, i una d'elles és la caça en parany. Per això, impulsem el conveni de col·laboració amb APAVAL, que possibilitarà la realització de les proves científiques del cistell malla i que permetrien compatibilitzar la pràctica d'aquesta modalitat de caça amb la preservació de les espècies. La nostra aposta per la defensa del sector cinegètic és clara i ferma des de l'inici de la legislatura, i prova d'això és que per primera vegada en la Diputació existeix l'àrea específica de caça per a que tinguin més suport, i ara reforcem el suport a este nou conveni.
I el PSPB de la Diputació acusa a Marta Barrachina de falta de previsió en deixar sense fons a la majoria de sol·licituds d'ajudes per la transparència. Merche Galí critica que la gestió del Partit Popular ha relegat desenes de peticions de xicotes municipis per a fomentar la participació ciutadana, i ho compara amb el desmantellament de l'agència antifrau en mans d'Amazon.
An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly.
Diuen que les xifres són encara pitjors en la convocatòria d'ajudes per a la transparència, que només s'han atorgat 19 enfront de les 39 desestimades, explica. I en aquest sentit, Merche Galí exigeix a la Diputació que complisca amb el seu deure de fer costat als ajuntaments en la millora de la qualitat democràtica i augmente els fons per a les polítiques de transparència i participació ciutadana. És inacceptable que tants ajuntaments es queden sense cap suport per a fomentar la transparència, una eina fonamental per a garantir la bona governança i la confiança de la ciutadania. És el que ha declarat Merche Galí criticant i sa gestió del Partit Popular en la Diputació. I el Partit Popular de la Comunitat Valenciana acusa el Botànic de no tindre credibilitat per a parlar de la vivenda en la comunitat després de deixar quasi el 80% de joves sense ajudes de lloguer en el 2022. Escoltem al portaveu de vivenda del Grup Popular en les Corts, Nando Pastor.
Digo que mientras el gobierno de Carlos Mazón está haciendo un esfuerzo importantísimo, como nunca, para ayudar a los jóvenes, que mientras el gobierno de Carlos Mazón está haciendo un esfuerzo importantísimo, como nunca, para ayudar a los jóvenes y a los valencianos en general en lo que son las ayudas al alquiler y en el acceso en general a la vivienda, pues enfrente tengamos un Partido Socialista que pretende darnos lecciones en materia de vivienda cuando ellos lo único, por desgracia, que representan es el periodo más gris y complejo de acceso a la vivienda por parte de los valencianos. Representan el periodo de mayor incremento de precios, tanto de alquiler como de compra. Representan también el mayor nivel de ocupación de viviendas públicas sin título, y también representan, por desgracia, el menor nivel de construcción de vivienda y de promoción de vivienda pública en la historia de la comunidad. Claro, no es de recibo que los que representan todo eso, que no es poco, vengan ahora a darnos lecciones a nosotros, vengan a dar lecciones al gobierno de Carlos Mazón.
An old
i el conseller d'Agricultura, Agricultura, Agui, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha defensat la importància del cooperativisme valencià, que no només és part de les nostres arrels, del nostre passat i del nostre present, sinó que té un futur prometedor. El conseller d'Agricultura ha dit, ha parlat de la que ha mantingut i s'ha trobada i ha parlat en ANECOP, la cooperativa líder en la comercialització de fruiters i hortalisses. Escoltem les declaracions que ha fet.
El cooperativismo valenciano no solo es parte de nuestras raíces, de nuestro pasado y de nuestro presente, sino que tiene un prometedor futuro, como ANECOP manifiesta, agrupando la venta de 21.000 agricultores que nos permiten ser líderes europeos en la venta de caqui, de sandía y uno de los principales referentes mundiales en la venta de cítricos. Esa aportación a la sostenibilidad y al crecimiento de toda la comunidad valenciana está íntimamente asociado con nuestro cooperativismo y con aquellas empresas como ANECOP que comercializan sus productos.
I Onda celebra seus majors, Onda celebra els, per als seus majors, regalant-los música, teatre i activitats en una setmana festiva. Se farà en el Centre Integral de Majors Montí del 13 al 17 de setembre i els majors del municipi disfrutaran d'una completa programació que inclouix música, activitats, cultura, teatre i menjars de germanor. La setmana festiva començarà el divendres 13 de setembre amb actes de proclamació de la reina i dames del Centre Integral de Majors Cim Montí, i enguany Mari Carmen Balardés serà proclamada reina de la tercera edat 2024, acompanyada per les dames Carmen Álvaro, Anna Martínez, i al llarg de la setmana s'organitzarà una sèrie d'activitats que van des de balls, obres de teatre i actuacions musicals amb artistes com Coyote Dax i el Due Paradise.
agafa forces que arriben les festes del Crist de l'Alcora. Del 17 d'agost a 1 de setembre, actes culturals, esportius, taurins, gastronòmics, infantils i molta música i diversió. El 31 d'agost, concert de Nancis Rubias, amb Honor Akito de grup convidat i l'orquestra Lapsus com a colofó. Consulta tota la programació en l'alcora.es.
En Óptica Villarreal revisamos tu vista con la tecnología más avanzada. Vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com. ¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
El Monopoly doble de McDonald's vuelve con más emoción que nunca. Este verano, disfruta de tus productos favoritos. Pilla tu McFlurry, un refresco o tu McMenú. Te esperan millones de premios en juego. Recibe dos etiquetas en todos los vasos. Doble de etiquetas y doble de diversión. Gana premios al instante o colecciona etiquetas para obtener grandes recompensas. Ven a McDonald's y empieza a jugar. En Onda, Burriana, Villarreal, Ciudad del Transporte, Salera y además en Castalia, viernes y sábados hasta las 4 de la madrugada.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
I la Unió alerta de possibles pèrdues de més de 70 milions d'euros per als viticultors de la Comunitat Valenciana si no es compleix la llei de la cadena alimentària. La Unió Llaboradora alerta de la situació de crisi que travessa els viticultors de la Comunitat Valenciana davant la suposada posició de domini i negociació dels principals grups cellerers que estan llastrant els preus fins al punt d'originar possibles pèrdues de més de 70 milions d'euros en les nostres zones productores, atesa la composició varietal de la vinya valenciana on més del 65% són varietats de baixa cotització. En el cas que aquest nivell de cotització es generalitzarà, es podria estar parlant que els viticultors d'aquestes vinyes patisquen en aquesta campanya unes pèrdues de renda del que hem parlat de més de 70 milions d'euros. I Susana Camarero assegura que l'augment del 48% d'adjudicacions d'habitatge públic a menors de 35 anys avala el nostre compromís que de prioritzar l'accés a l'habitatge dels més jovens. La vicepresidenta i la consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge aborda amb el director de l'IBAG les polítiques de joventut del Consell. També la Generalitat ens parla d'aquesta adjudicació de 152 habitatges públics a joves menors de 35 anys en aquest últim any i més de 5.500 menors de 35 anys accedeixen al bono lloguer jove d'habitatge impulsat per la Generalitat, la xifra més gran de beneficiaris des de la seva posada en marxa. I la localitat de Borriana llança aquest programa integral de qualificació i ocupació en electromecànica i manteniment industrial. Aquesta iniciativa donarà una oportunitat a la joventut per a formar-se en una especialitat que compta amb una altra demanda en el mercat laboral. Este programa té com a objectiu millorar l'ocupabilitat de les persones joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil mitjançant formació gratuïta, orientació i acompanyament en la cerca d'ocupació. El PICE ofereix l'oportunitat de formar-se en una especialitat d'alta demanda laboral. El programa és totalment gratuït i és financiat per la Cambra de Comerç de Castelló a través de fons europeus, comptant amb el suport del Consistori de la Capital de la Plana Baixa en la gestió i cessió d'instal·lacions.
Si Si t'agrada la pintura, presta atenció. El 7 de setembre arriba la 8a edició del concurs de pintura ràpida Caixa Rural Vila-real. Més de 1.000 euros en premis. Pots consultar les bases i inscriure't en fundacioncaixarural.org.
Llegan las fiestas y con ellas nuestra tradicional noche de chulla. En Carnicería Juan Bou encontrarás el cordero a cuartos o enteros por tan solo 18,40 euros el kilo. Además, prueba nuestras deliciosas longanizas caseras. Y no te olvides de nuestro servicio a domicilio. Haz tus encargos en Carnicería Juan Bou, en la calle Petal 52 de Villarreal o al 665-901-088.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
I ens despedim quan quasi està a punt de tocar les 2 del migdia. Avui un programa especial, una horeta més de duració. Hem abordat l'últim ple de l'estiu, el ple ordinari, i hem comentat sobre ell. Però ara poseu-vos contents perquè la nostra moneta ens espera este divendres 30 d'agost a les 7. Ja saben, tindrà lloc i s'ofrena que li farem a la nostra Mare de Déu de Gràcia. Serà el divendres 30 d'agost. Fins demà.